Doncs vinga, amb el nostre assessor habitual de capçalera, podríem dir, dels temes fiscals, Dani Ferrarons, bon dia.
Hola, bon dia.
Que estem ja doncs, entomant la darrera setmana de la campanya de la renda. D'aquí una setmana s'acaba aquesta campanya del 2025, perquè sempre la renda és de l'any passat, oi?
Correcte.
En què, bé, és una campanya continuista en aquest sentit, no? No,
sí.
No hi havia excessives novetats.
Sí, és bastant continuista. Els darrers anys, normalment, quan governa el mateix partit, no? Sobretot en els anys del mig o els últims, no acostuma a haver-hi grans canvis, no? Normalment. I per això és una campanya bastant continuista. De fet, alguna de les novetats que hi ha, doncs, algunes autonòmiques, algunes estatal, però és continuista.
D'acord.
Sí, i queda, com bé diu, sí, una setmaneta. Els que no han complert encara amb el seu deure, doncs tenen una setmana.
Tenen una setmana per sí. Posar-s'hi. A veure, una setmana hi ha temps, oi?
Sí.
Però clar, anava a dir, els que us dediqueu a això, clar, si us ve algú aquesta última setmana, li feu lloc o la cosa
d'ajustar? S'ha d'analitzar cada moment, sí, en principi. I s'intenta, mm-hmm. Però bé.
Per cert, una cosa important, un detall, queda una setmana per presentar-la, però si volen que tenir el pagament domiciliat, no és una setmana.
És fins al dia 25, mm-hmm. El pagament domiciliat.
D'acord.
És a dir, això és, a vegades molta gent, la gent es confon, no? Les rendes que s'ha de pagar, el termini acaba abans. No és així, el termini acaba igual.
Això era abans sí que s'havia fet
abans,
això.
Però fa molts anys,
sí.
Eh? Ara no, el termini sempre acaba el 30 de juny, o l'1 de juliol, si el 30 és festiu. Però si surt a pagar, tu pots pagar fins al 30 de juny. Ara, si vols enviar-ho domiciliat i que l'últim dia del termini Hisenda ho cobri, ho has d'enviar el dia 25. Si envies la renda el 26, 27, 28, 29 o 30, doncs hauràs de fer el pagament al banc o de la forma telemàtica que hi ha, etc.
Perquè els senyors d'Hisenda tinguin temps, oi, de posar el teu número de compte i enviar-lo al banc, oi?
Sí.
Perquè clar, 5 dies,
sí,
però
sí,
és igual.
Sí.
No ens preguntem el per què, sinó simplement apuntem-nos la dada. Si volen domiciliar el pagament, la data darrera per poder presentar aquesta renda és dijous, el
dijous
dia 25.
25, sí. Però si algú li surt a pagar i ho vol fer divendres, dilluns o divendres d'aquesta setmana o dilluns o dimarts de la vinent, també té temps encara.
Té temps i aleshores i es poden mantenir els dos terminis de pagament,
sí,
igualment?
També, sí, també es poden mantenir els dos terminis. Uh-huh. Sí,
perfecte. Sí. Doncs a partir d'aquí, a veure, d'entrada, hi ha una nova deducció per rendes inferiors a 18.276 euros.
Sí, aquesta és una deducció que va estar tombant a veure si la incloïen o no durant molt de temps, que això ve lligat a l'increment del salari mínim interprofessional. Llavors aquí hi havia una miqueta, doncs, una pugna, no?, entre els socis de govern, el PSOE i el Sumar, doncs que un cop incrementat el salari mínim interprofessional, fins a aquesta xifra, no?, per 14 pagues, una xifra uh-huh. anual, doncs, clar, l'import que no tributa si només reps el salari mínim interprofessional, doncs fins l'any passat estava exempt. Llavors aquest any quan va pujar van dir volem pujar l'exempció, i aquí és on van estar mirant que la pugem, no la pugem, i al final de tot el que van fer, a diferència d'altres anys, que tècnicament és una miqueta complexa, però a la pràctica, altres anys, els primers euros fins al salari mínim interprofessional no tributaven. Llavors això implicava que no li tributéssim a qui cobrava el salari mínim interprofessional o a qui cobrés molt més. Perquè això no succeís, com que el salari mínim interprofessional ha anat pujant tant els darrers anys en comparació amb el que hi havia abans, doncs el que van fer, diu, home, si anem pujant el salari cada vegada, doncs posem un llindar de no tributació més alt, no? Per alguns casos pot beneficiar qui no volem que beneficiï. Llavors el que van fer va ser doncs una deducció que pot aplicar només les persones que estan en aquella situació en concret, més o menys, és així.
D'acord, és a dir, per evitar afavorir doncs, a qui se'n podia aprofitar, van buscar una fórmula, que és aquesta de la deducció, que només anés amb aquest nínxol, sí, de persones.
Correcte, sí, que tècnicament és una mica més complex i tampoc afavories a molta altra gent, perquè és una reducció que va minvant tal com ho fèiem abans, però bueno, ho van fer d'aquesta manera. Llavors, qui tingui el salari mínim interprofessional i estigui obligat a fer la renda o hagi de fer la renda, doncs fins a aquest import té una deducció perquè no li costi, el concepte és perquè no li costi res d'impostos la part que ha guanyat pel nou salari mínim interprofessional. Aquest és el quid de la qüestió.
D'acord, d'acord. És la diferència aquesta.
Correcte.
Qui rebi prestacions d'atur no estarà obligats a presentar la renda per aquest fet.
Correcte.
Però sí per altres qüestions.
Sí, és a dir, Hisenda, per què ho posem això? Bueno, doncs perquè és un tema que també se n'havia parlat molt, no? De fet, crec que fins i tot es va arribar a aprovar com a proposta de llei. Hi ha alguns col·lectius que estan obligats a fer la renda, no? Per exemple, les persones que cobren l'ingrés mínim vital, encara que cobrin només aquell ingrés, sigui una quantitat que no hagi de tributar, no? Els obliguen a presentar la renda perquè hi hagi un control de tot el que tenen les persones que cobren l'ingrés mínim vital. Un altre col·lectiu que també els van obligar a presentar la renda és els treballadors autònoms. Doncs pel fet d'estar donat d'alta en el règim d'autònoms estan obligats a presentar la renda, que un tant per cent altíssim ja ho estaven obligats, perquè tothom el que té una empresa individual que és autònom perquè té un petit negoci, doncs ja ho estava de per se, però n'hi havia alguns, els autònoms societaris, que podien no estar-ho, no? Bueno, com que van canviar la cotització dels autònoms i des de l'any 2023 ara els autònoms paguen la cotització en funció del que guanyen, abans triaven què volien pagar entre un mínim i un màxim, i ara trien però amb uns escalats, no? Doncs van dir, els autònoms també, tots que estan, han d'estar obligats a presentar la renda. I també van afegir els desocupats, val? I això al final es van tirar enrere i els desocupats ara no té pel fet de ser desocupat obligació de presentar la renda. La tindrà, doncs,
si arriba al mínim.
Si arriba al mínim, els mínims que hi ha, doncs, mínim de 22.000 euros un sol pagador, mínim de 15.000 i pic un dos pagadors, que aquest és el que normalment a vegades els desocupats han de presentar la renda per aquest mínim. Quan tens dos pagadors, el mínim és més baix. Llavors, si és més baix, és on moltes vegades entren els desocupats, una part a la feina de treball i una altra com a desocupat. Llavors,
perquè suma, és a dir, sumar sempre suma. Sí. No tens l'obligació de presentar-la, però si suma a aquest concepte amb un altre concepte, aleshores sí.
Exacte. Si diu qui treballi per compte aliena, per una empresa, una administració, o està desocupat. Desocupat s'entén fiscalment com un treball, igual que una pensió. Són rendiments del treball, paguen impostos. Doncs, si diu qui treballi per compte aliena ha de presentar la renda quan guanyi més de 15.000 i alguna cosa, abans eren 15.000, ara van pujar 15.800, més o menys, de memòria, sempre i quan tinguin dos pagadors i el segon sigui més de 1.500, no sigui residual, aquelles persones han de presentar la renda. Llavors, aquests 15.000 i pico computen tant el que hagis guanyat treballant en una empresa, o en una administració, o on sigui, o en un pagador, com el que hagis guanyat per obtenir diners de l'atur. L'atur compta com rendiments del treball, és com una empresa. Ara, el que deien aquí eren que tots els desocupats presentin la renda, perquè imaginem un desocupat que estigui els 12 mesos desocupat i guanyi pues, 12-14.000 euros a l'any, perquè des de 1 de gener fins a 31 de desembre ha estat desocupat i només ha cobrat de l'atur. Doncs, bueno, no arriba als mínims, no hauria de fer la renda. Doncs en el seu dia es va plantejar que els desocupats, pel fet de ser desocupats, igual que els de l'ingrés mínim vital, l'haguessin de presentar, encara que fos una renda negativa, a zero. Doncs això és el que al final han acabat no fent.
D'acord. Tercera qüestió. Hi ha una reducció aplicable a rendiments d'activitats artístiques obtinguts de forma excepcional. Què és això?
Bueno, això és per les persones que tenen activitats artístiques, treballen per compte propi i tenen activitats artístiques. Hi ha hagut en els darrers anys tota una sèrie de mesures per afavorir amb aquest col·lectiu, no? A nivell de cotització i aquí ara en aquest cas també a nivell de tributació. Llavors el que venen a dir una miqueta és que si, com que les activitats artístiques a vegades són una miqueta volàtils a nivell de recurrència d'ingressos, no? Ara potser treballen més, ara menys, ara treballen molt, ara deixen de treballar, doncs que quan un artista es trobi amb això, doncs he estat ara 2 anys treballant poc i aquest any treballo molt i faig una, perquè he fet una pel·lícula, no? Uh-huh. Per exemple, doncs i té molts ingressos en aquell any en comparació amb els que ha tingut els anys anteriors, si això succeeix, que a més ho diu, com ho diu, notablement superiors a la mitjana, no? Em sembla que és més d'un 130% de la mitjana dels altres anys.
Vale. O sigui, el notablement superiors es pot traduir en xifres,
està, no? Està quantificat, sí, diria que és un 130% de memòria. Doncs, si passa això, diu, ostres, aquest any que he guanyat més d'un 130% del que guanyava abans, pagaré més impostos, perquè la renda és un impost progressiu, quan més guanyes, més pagues, i després a lo millor em trobo l'any següent que torno a estar en un nivell baix. Doncs aquell any que estic en un nivell alt de forma extraordinària, doncs els apliquen una reducció perquè la factura fiscal, diguéssim, no sigui tan gran la de l'any extraordinari que ha tingut ingressos notablement superiors.
D'acord, és a dir, queda molt clar explicat. Vinga, quarta qüestió que ens comentes. S'inclou com a despesa de seguretat social els ingressos i les devolucions per la regularització de les quotes del 2023.
Correcte. Això, mira, aprofitem també i ho expliquem una mica, que és això, que ve lligat una mica amb el que explicàvem abans quan parlàvem dels autònoms. Doncs els autònoms, abans, antigament, abans, vull dir, abans de l'any 2023, podien triar pel que cotitzaven. O sigui, podia trobar un autònom que guanyés molt poquet, però digués, jo vull cotitzar per molt. Triava, i dins d'uns límits, no? Una base màxima i una base mínima, doncs l'autònom triava per quan cotitzar. Uh-huh. Llavors et podies trobar algú que guanyés poc, però volgués cotitzar pel màxim perquè volgués invertir en la seva jubilació, o estar cobert per possibles prestacions, d'incapacitat, del que fos, o et podies trobar a l'inrevés, el que acostumava a passar més, que era que amb nivell d'ingressos més alts els autònoms cotitzessin pel mínim. Un percentatge molt alt d'autònoms cotitzava pel mínim. Llavors això es traduïa en que quan es jubilaven tenien pensions molt baixetes i en que la seguretat social al dia a dia cobrava poc o cobrava menys del que voldria cobrar. Llavors van canviar el sistema i van dir a partir del 2023 els seguim deixant triar amb els autònoms, però fem unes franges i podran triar en les franges. Pues si un autònom guanya 30.000, doncs podrà triar entre una franja de cotització de X i Y per guanyar 30.000. Si un guanya 100.000, doncs haurà de cotitzar pel màxim, 600 euros al mes. Si un guanya per sota del salari mínim interprofessional, haurà de cotitzar pel mínim, 200 euros al mes. Llavors, què passa aquí? Que un cop canviat aquest sistema, que el concepte és, a partir d'ara els autònoms que cotitzin pel que guanyen, més o menys, dins de pel que guanyen poden triar una mica amunt, una mica avall, però poquet, dins d'això, d'aquest sistema, llavors què ens trobem? Doncs que els autònoms a principi d'any no saben què guanyaran, en la gran majoria de casos, llavors a principi d'any han de començar cotitzant per un import. Llavors, acaba l'any, saben el que guanyen, més o menys, arriba a l'any següent, fan la declaració de la renda i diuen el que guanyen. Posem el cas a l'any 2023, acaba el 31 de desembre i ja saben com ha anat l'activitat. Arriba el juny del 24 i fan la declaració de renda i diuen he guanyat tant. Doncs després del juny del 24, la Hisenda li passa aquesta informació a la Seguretat Social i li diu aquest autònom ha guanyat tant. Llavors la Seguretat Social mira què guanyava i a finals del 24 o al final acabat sent a principis del 25... Li diu, vostè l'any 2023 va guanyar tant, però va cotitzar per tant menys. M'ha de pagar la diferència de les cotitzacions. Llavors, aquesta diferència de les cotitzacions, quan li diuen a principis del 25, que és quan els autònoms han pagat la diferència de les cotitzacions del que van cotitzar de menys, o els hi han tornat la diferència de les cotitzacions del que van cotitzar de més, això ha passat a principis del 25, és a dir, gairebé 2 anys més tard de l'any que va passar. Llavors aquí hi havia el dubte de, clar, si el 25 jo estic pagant unes cotitzacions de l'any 23, què hauré de fer? Hauré de refer la renda de l'any 23 perquè no estava bé, perquè vaig posar a la renda del 23 un import inferior o superior al que realment vaig haver de cotitzar. Llavors, Hisenda aquí, amb millor criteri o no, però bueno, amb un criteri que com a mínim ha simplificat molt la gestió, què ha acabat dient? Perquè els milions d'autònoms no ens hagin de refer totes les rendes de l'any 23, no, en positiu o en negatiu, doncs fem que aquells imports que han pagat de més o que han pagat de menys durant l'any 25 però que corresponien al 23, ens ho declarin a la renda del 25. Llavors això és el que ha simplificat molt la gestió i s'ha de tenir en compte, doncs, que la renda del 25 s'han de tenir en compte aquests imports pagats de més o de menys que venien de l'any 23. No sé si més o menys...
Sí, més o menys. Té un punt de complexitat, sí. Però més o menys ho hem anat seguint. És a dir, el 23 es va pagar una cosa... entre una cosa i l'altra s'acaba regularitzant a principis del 25.
Correcte.
I això genera una despesa o un ingrés.
Correcte.
Que d'alguna manera s'ha d'incorporar.
Correcte.
La manera d'incorporar-ho històrica hauria estat tornant a fer la renda de l'any 23.
Correcte.
I per evitar aquesta murga que afectava molts milions d'autònoms, doncs aleshores s'introdueix la possibilitat de que aparegui en la renda del 2025, sí, és
correcte.
A dir, la que es fa ara.
Correcte.
Bàsicament,
sí, sí,
seria així. Això. Ho he entès,
és
bé,
així,
l'ho
he entès molt bé.
Donaràs un títol i tot. Vinga, doncs aquesta. Vinga, una altra. Es prorroga pel 2025 la deducció per obres de millora per l'eficiència energètica. Això em sembla que serà més fàcil d'explicar.
Sí, bueno, té el seu què
també, seu
això,
què, també.
Perquè
ai,
aquesta és unes deduccions per si fas millores d'eficiència energètica a les vivendes que persegueixin reduir el consum d'energia primària no renovable. Doncs plaques solars és la més típica, aerotèrmia, aïllaments, no? Fer obres d'aquestes que faci que es consumeixi menys calefacció o menys energia primària no renovable, doncs té una deducció en renda. Mm-hmm. Val?
Una pregunta abans de continuar. Estan taxades aquestes mesures? És a dir,
sí,
ara has comentat plaques solars, aerotèrmia,
sí.
Aïllament.
Sí, el que està taxat és que t'ha de rebaixar el consum de l'energia.
I com ho demostres?
Doncs ho demostres fent fer un certificat amb un arquitecte, uh-huh, abans de començar l'obra, un certificat energètic, perdó, un
d'acord,
certificat energètic, que hi ha el certificat d'energètic, qualifiquen les vivendes doncs amb unes lletres.
Sí, allò de les lletres, no?
Sí, de la A a la D, no? Uh-huh. Més eficient és la A, la menys eficient és la D. Doncs s'ha de fer un certificat energètic. Això és el problema, que moltes vegades la gent a vegades no ho fa. I sense certificat energètic no hi ha deducció. Ja pots haver fet una gran obra, pots haver reduït l'energia primària no renovable moltíssim, es demana que es redueixi més d'un 30%. Però sense... Hisenda no vol que vagis amb les factures i li demostris que has reduït, sinó el que vol és que abans de l'obra tinguis un certificat que diu aquella finca consumia X d'energia. Fas les obres i l'arquitecte fa un altre certificat posterior a les obres dient ara consumeix I. I amb aquells dos certificats és on es veu que l'energia primària no renovable o la demanda de calefacció, són dues de diferents, de deduccions, doncs es redueix en més del tant per cent necessari per obtenir aquesta deducció.
Uh-huh.
O sigui, resum, a part de qui hagi de fer unes obres que puguin reduir el consum d'energia i poder aplicar la deducció, abans ha de parlar amb un arquitecte perquè li faci un certificat anterior i un posterior que compleixi la reducció que vol Hisenda.
D'acord.
Aquest és el resum.
Aquest seria el resum. Per tant, si van fer les obres l'any passat però no disposen del certificat previ, no cal que s'hi...
Mal assumpto.
Sí, no cal que s'hi posi.
Sí. A més, aquí dèiem que això està aprovat el 23 del 12 perquè aquestes deduccions ja existeixen des de fa anys. I l'any 24 ja acabaven, crec que el 23, el 24 ja les van prorrogar,
uh-huh,
i el 25 les van prorrogar al principi d'any amb el decret òmnibus aquell que es va aprovar però que després Junts va tombar i que llavors van anar aprovant tot el decret òmnibus, quan les coses que hi havia era la revalorització de les pensions, moltes coses les van anar aprovant poquet a poquet, i aquesta era una que no les van anar aprovant poquet a poquet, sinó que vam estar tot l'any 2025 amb aquesta mesura sense estar aprovada, esperant a veure, sabent que s'havia aprovat el gener, però s'havia tombat, no sé si va ser el mateix gener o el febrer, que només havia estat en vigor poc temps. Llavors, clar, qui havia fet les obres en aquell temps que havia estat en vigor, molt bé, però qui ho feia després, la normativa no estava en vigor, no sabíem home, se'ls presumia que ho aprovarien, però no arribava, llavors va arribar al final de desembre, perquè ja quan ho aproven, fins que va al Congrés i no ho ratifica, passa un temps i ho van aprovar, no sé si va ser el 23 o el 28, bueno, final de desembre, perquè ja no hi hagués temps material a que es tombés abans del 31 de desembre. Llavors el 31 de desembre, que és la data de meritació de l'impost, estigués aprovat en aquell moment i fos vigent perquè hi ha renda. Però, clar, ha sigut una mesura que qui ha fet unes obres a l'abril, al juliol, al setembre...
No sabia.
Diu, jo em gasto aquests 100, 200, 300 euros amb els dos certificats de l'arquitecte per veure si m'acaben aprovant aquesta normativa, com els anys anteriors. Doncs hi ha qui ho ha fet i hi ha qui no ho ha fet.
Qui ho ha fet al final va tenir sort, però va tenir sort.
Sí, a última hora.
A última hora. Sí. Si algú, ja per preveure per la renda de l'any que ve, si algú fa aquest any, ja no és vigent això?
Sí, ara sí.
Ara sí que
ara
ho és.
Sí. Aquest any sí.
D'acord.
Sí, sí. I en principi acaba a final d'any.
D'acord.
Llavors, bueno, estarem també com cada any que es va prorrogant. Són mesures, perquè n'hi ha diverses, no només hi ha aquesta del certificat de la deducció d'eficiència energètica, sinó també hi ha la de la compra del vehicle elèctric, la de la compra dels punts de recàrrega, que és la que venia a baix.
Sí, aquí, ara és la següent, de fet, també es prorroga la deducció per l'adquisició de vehicles elèctrics i de punts de recàrrega.
Correcte, això també el mateix. Llavors, són deduccions que venen una miqueta amb la mateixa línia, no? Un, millorar la casa per consumir menys. Dos, canviar el vehicle per un de nou, amb uns requisits, per també contaminar menys, punt de recàrrega també per ajudar el vehicle. Doncs aquestes són, van una miqueta de la mà, totes elles.
Aquesta del vehicle i el punt de recàrrega s'ha de certificar d'alguna manera o no? Amb la factura n'hi ha prou?
Amb la factura i el tipus de vehicle. O sigui, hi ha tot un llistat de tipus de vehicle.
Doncs ara t'ho volíem preguntar.
Sí.
Quan diem elèctrics, ens referim a elèctrics purs o també valen els híbrids aquí?
Híbrids endollables.
Només híbrids endollables?
Sí.
Els híbrids no endollables no entren?
Diria que no.
Vale.
Hi ha tot unes catalogacions amb unes que a la fitxa tècnica surten, però són, en principi, els híbrids endollables. Elèctrics, híbrids endollables, i també n'hi ha alguns altres que van funcionar a les bateries, etc. Però un híbrid d'aquests normal que no sigui endollable, en principi no. Després
no
hi ha un llistat de tots els cotxes que estan, però aquesta és la idea.
A veure, de cotxes diguem, amb capacitat elèctrica n'hi ha molts, hi ha els microhíbrids aquests.
Clar,
que al final resulta que porten una bateria de pixarrí per posar-li l'etiqueta, i per tant doncs aquests en principi tampoc entrarien.
No, i són aquests altres els que realment tenen molta autonomia sense benzina.
Ah,
aquest és el concepte. Després entres en cada marca i en cada model el que et compleix i el que no, però la idea és aquest. Hi han de ser compres de vehicles nous.
Sempre nous.
Sí, no són vehicles de
segona mà.
No, són vehicles nous. I nous amb un pagament al comptat o inicial fort, també. Rentings, leasings i tot això,
tampoc
en principi
entra.
No, perquè hi ha uns requisits que és... La idea és compra de vehicles nous, busca una miqueta... Va lligat una mica també amb el plan Moves, això, no? La substitució de la flota antiga per la flota nova, no?
D'acord.
Llavors...
La deducció és molt important?
Bueno, està bé. La del punt de recàrrega, no gaire, perquè diria és sobre un valor que no és molt alt, però la del vehicle nou poden ser, diria de memòria, uns 3.000 euros. Que bueno, que si dius tant del Moves, tant d'aquí, tant de la
això,
subvenció...
Això va a part, perquè
va,
clar,
sí.
el Moves el tens quan compres el vehicle i la deducció, diguem, que la recuperes l'any següent.
Correcte, sí, sí, això és així. Llavors, que per cert, el Moves, quan compres el vehicle, després aquella subvenció tributa la renda, paga impostos.
Ah, amigo.
Com si fos un guany.
Val?
O sigui que si ens donen 4.000 euros pel plan Moves, no són 4.000. Si fem els càlculs de què em costarà el cotxe, tant, menys el plan Moves, menys tant, no, que sapiguem que el plan Moves, quan arriba la renda, em costarà una part.
Un 19, un 23, el que sigui.
El
no?
que sigui. Llavors, si estic amb la franja del 30, em costarà un 30. Si estic a la del 20, el 20. I si estic a la del 46, el 46. Però que del plan Moves, al final el que m'acaba quedant és la meitat o una mica més de la meitat en funció de la renda que tingui. Això s'ha de tenir en compte.
Interessant, això, perquè això no es diu gaire, I quan vas... Anava a dir, quan vas a parlar amb el comercial de la...
No
t'ho explica, això.
No, tota subvenció o tota no. Hi ha algunes que estan exemptes. Però la gran majoria de subvencions tributen, diguéssim, val? Conceptualment, la gran majoria de subvencions. Llavors, això s'ha de tenir en compte que al final la subvenció que et donen és com una renda, és en brut, en net te'n queda menys.
Correcte.
És així.
Vinga, una altra. Anem als pisos, anem a l'immobiliari. La imputació de rendes segueix de l'1,1% si el valor cadastral revisat des del 2012, no 10 anys, per vivendes que no siguin vivenda habitual ni estiguin llogades, és a dir, segones residències o habitatges buits. És a dir, la imputació de rendes és allò que cobra Hisenda per allò que tens i no hi vius.
Correcte. Sí, sí.
Ni ho vius o no ho tens llogat.
Correcte, sí, sí. Les vivendes poden tenir fiscalment tres tractaments. Vivenda habitual, on vius, a la renda no té cap cost, val? No té incidència. Un immoble que estigui arrendat, que estigui llogat, bueno, doncs a la renda pagaràs en funció del que guanyis, en funció del que guanyis, del lloguer menys les despeses, el que guanyes amb unes reduccions, i és una renda bastant ben tractada, a la renda, de les millors tractades, doncs acabes sempre i quan siguin lloguers de vivenda habitual, no locals comercials ni pisos turístics, això és una renda normal, però de vivenda habitual estan ben tractades, la llogada paga impostos en funció del que es guanya. I la que no és ni vivenda habitual ni està llogada, pot ser o una segona residència o un immoble buit, llavors Hisenda la cataloga com una immoble a disposició, encara que no ho estigui a disposició, encara que... Bueno, està o estarà, encara que no se'n faci ús. Encara que no se'n faci ús, els immobles a disposició per penalitzar les segones residències o els immobles que no se'n faci ús, doncs a la renda pagues com si obtinguessis un benefici encara que no l'obtinguis, com si tinguessis uns ingressos encara no els tinguis. Un té un pis buit i li costarà l'IBI, la comunitat i el manteniment, li costarà diners. Però la renda dirà, per tenir aquell pis buit jo guanyo 300 euros, 1.000, 2.000, el que sigui, en funció del valor catastral, es mira això.
D'acord.
Doncs en funció d'aquest valor es paga un import. Llavors què passa aquí? Que aquest import es paga en funció del valor catastral i de l'any que es va revisar el valor catastral, val? Que el valor catastral no és el mateix, el revisat des de fa poquet, que un de revisat de fa molts anys. Llavors, per calcular aquell import, es calcula de dues maneres. Els que estaven revisats de fa més de 10 anys, que pagaven una miqueta més, perquè se suposava que el valor catastral era més baixet de fa 10 anys, i els de fa menys de 10 anys, que com que el valor catastral és més alt, paguen un tipus una miqueta menys petit, no? Llavors, això aquests últims anys s'ha anat prorrogant, i el dels 10 anys s'ha mantingut amb l'any 2012, i cada any ho van prorrogant, i també a última hora. Llavors, què vol dir? També tota aquesta explicació està bé perquè Sitges, precisament, el valor catastral ara està revisat a l'any 2013. Llavors, ens toca de ple això, no? Perquè amb la normativa antiga, doncs des de l'any 2023 ja s'hagués hagut de pagar aquí Sitges una miqueta més per aquests pisos. Com que ho van prorrogant, doncs seguim pagant el tipus a l'1,1 en lloc del 2,2. Aquesta és l'explicació.
Si no, es pagaria el doble.
Sí.
Déu-n'hi-do. Això fins que es revisi, que un dia o altre també caurà això.
El dia que es revisi, sí. Doncs seguirà sent a l'1,1, però sobre un valor més alt.
Un valor molt més
alt. Pagarà més.
Sí. Exacte, és a dir que si no... Doncs, i això en principi, dius, Dani, que ho han anat mantenint,
sí,
no? És a dir,
ho han anat allargant, mira, des de l'any 2012 ho han anat allargant, però ja portem 4.
Però podria ser que l'any que ve potser sí, no ho allarguin, i aleshores aquest 1,1 seria un 2,2.
Correcte.
I per tant seria el doble.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Que estem parlant que normalment no són grans quantitats, no? Tot depèn del valor catastral. Evidentment, si és una finca amb un valor catastral altíssim, perquè és una gran finca, doncs sí que és, doncs sí que és més. Però per un pis estàndard a l'ús aquí Sitges, doncs què et pot ser la renta imputada? O sigui, la renta que et diuen que guanyes per tenir un pis, doncs entre 300 i 800 euros, per exemple.
Vale.
Depenent. Un pàrquing, doncs, potser són, per tenir un pàrquing, potser són 60 euros que t'imputen. I aquí, a partir d'aquí, aplica-li el tipus. No és 60 euros no és el cost. Un pis que et diguin 500 euros de renta imputada, doncs tampoc és el cost. 500 euros és com si els guanyessis, i aquí ja apliques el tipus que tu tinguis, que aquell pis són que guanya 500 euros en teoria i el teu tipus és un 30%. Doncs te'n costarà el 30% de 500, 150, aquell serà el cost real.
D'acord. Ja que comentes això, res, un detall. El pàrquing lligat a la vivenda habitual es considera també vivenda habitual?
Sí, es considera vivenda habitual sempre i quan estigui a la mateixa finca i s'hagi adquirit en el mateix moment que es va adquirir la vivenda habitual.
Interessant això,
sí.
D'acord.
És a dir, com, a més, pot arribar a ser fins a dos pàrquings i un traster. Val? Uh-huh. Llavors, compres la finca amb dos pàrquings i un traster, les quatre finques tenen consideració vivenda habitual. Si compres la finca amb un pàrquing i al cap de 10 anys el veí et ven el seu pàrquing, el segon pàrquing
ja no ho és.
Ja no ho és, perquè tot i que estigui dins de la finca, que és un dels requisits, uh-huh, no l'has comprat en el moment de l'adquisició del pis.
D'acord. I dos trasters, el segon no ho seria.
Exacte.
Sí. D'acord. No, interessant, perquè són, són causístiques. Vinga, següent. La deducció per despeses de guarderia lligada a la deducció per maternitat s'amplia als centres d'educació infantil autoritzats i no només a guarderies.
Sí, això és una deducció que va lligada a la deducció de la mare treballadora, que li diguem, no?, que és aquella deducció de 100 euros al mes per fill menor de 3 anys. Doncs hi ha un moment que van dir, i a part d'això també farem 1.000 euros a l'any perquè porti el nen a la guarderia, que no són 1.000 euros a l'any exactament, sinó són 1.000 euros dividit entre tots els mesos. O sigui, al final són 83 i pico per mes que hagis portat el nen a la guarderia. Si els has portat als 12 mesos, són els 1.000. Si no l'has portat a l'agost, doncs són 900 i poc. Llavors, aquesta deducció estava el primer pensada només per guarderies, no? Llavors no centres autoritzats, llars d'infants. Guarderies, les públiques eren guarderies, però privades, moltes no eren guarderies per tema de requisits administratius, val? Perquè la guarderia ha de complir uns requisits diferent a la llar d'infants. Llavors el que han acabat fent, com que les llars d'infants estaven, diguéssim, amb un desavantatge competitiu, perquè no tenien el dret aquest de que els seus usuaris tinguessin la deducció, doncs al final ho han ampliat a totes.
D'acord. Vinga, següent. La deducció autonòmica per lloguer de vivenda habitual s'amplia a les famílies monoparentals.
Sí, hi ha una deducció autonòmica per lloguer,
sí,
que és només per ser col·lectius. Col·lectius majors de 65 anys, persones vídues, amb discapacitat, família nombrosa, doncs aquest any, amb tots aquests col·lectius, han ampliat també a la família monoparental.
D'acord.
És una deducció també que, a part d'anar dirigida només a aquests col·lectius, també té un topall d'ingressos per poder-hi accedir. O sigui, uh-huh, més d'un límit d'ingressos, siguis del col·lectiu, no pots
tampoc
aplicar-la. Uh-huh. Però bueno, si estàs per sota dels ingressos i és un d'aquests col·lectius, doncs la pots aplicar. I la monoparental aquest any és nova.
D'acord. Més, hi ha un nou tipus a la base d'estalvi per rendiments superiors a 300.000 euros.
Correcte, sí. La base de l'estalvi, sempre ho diguem i va bé fer memòria, dins de la renda, dins de la renda d'una mateixa renda, que és com un cistell, no?, i es poses tots els ingressos, és com si hi haguessin dos subrendes, com si hi haguessin dos cistells. Un és la base general i l'altre la base de l'estalvi. A la base general hi posem els rendiments del treball, activitats econòmiques, lloguers, tot això va a la base general. I té uns tipus que són més progressius, va del 0 al 50%, qui guanya més de 300.000 euros a l'any, el 300.001 euro paga un 50%. A partir d'allà, la meitat per Hisenda i la meitat per tu. I a partir de 60.000 pagues el 44%, i a partir de 53.000 el 40%, i a partir de 35.000 el 37,5%. O sigui que de renda mitja de seguida ja ens movem cap al 30% o al 40%.
Val?
Això és la base general, que aquesta l'han tocat però molt poquet. Han tocat una miqueta els tipus però molt poquet. Però després tenim la base de l'estalvi, que és els ingressos que tu tens d'unes certes fonts d'ingressos, que bàsicament són els interessos del banc, els dividends o els guanys patrimonials, vendre accions, vendre fons d'inversió, vendre un pis. Això va amb uns tipus diferents, va amb uns tipus diferents, que aquests tipus oscil·len entre el 19% i el 30%. O sigui, veiem que no arriben tan amunt. A la base general arribem al 50% i de seguida ens plantem amb un 30%. Aquí no, aquí antigament a la base de l'estalvi fins i tot s'acabava al 23%. O sigui, podies guanyar 10 milions que pagaves el 23 només, entre cometes, dels 10 milions, però el 23. Uh-huh. Llavors, aquest 23 el van ampliar amb un 26, un 27, i aquest any, com a novetat, aquest any 2025, un 30% a partir de 300.000 euros. O sigui, qui vengui un immoble i guanyi 350.000, els últims 50.000 que ha guanyat, d'aquells pagarà el 30%.
D'acord.
Abans antigament era menys.
Uh-huh. Perquè clar, evidentment, si es ven un immoble es tributa la totalitat en, en el mateix exercici, no,
sí,
si
sí,
no es divideixen.
Sí, els... sí. Per això, en principi, aquests tipus de la base de l'estalvi, conceptualment un pot dir, ostres, i per què són tan baixos els tipus de la base de l'estalvi si els comparem amb els tipus de la base general, no? per trams, home, perquè a la base de l'estalvi sí que hi ha renda que potser és recurrent i la tens cada any, com per exemple si algú té unes accions i cada any donen dividends, cada any tindrà aquella renda, com pot tenir cada any lloguers o treball o rendes que vagin a la base general. Però moltes vegades a la base de l'estalvi la part dels guanys patrimonials passen un cop cada X temps. Doncs si jo tinc unes accions, el dia que les venc, les tinc 20 anys i les venc, aquell dia guanyo diners i he guanyat uns diners que se m'han generat durant 20 anys, durant els anys que he tingut aquelles accions. Igual que si venc un immoble. Si venc un immoble al cap de 20 anys, tot paga en aquella renda el guany que jo s'ha anat generant miqueta en miqueta durant 20 anys. Llavors, per aquest motiu, en teoria, és el concepte que els tipus de la base de l'estalvi siguin més baixos que els de la base general. Però tot i ser més baixos, doncs els han pujat a fins al 30% a partir dels 300.000 euros.
És que quan un veu això pensa en sous de futbolistes i no, no és el cas. Primera, que no són sous, perquè els futbolistes també cobren per la base general.
Clar, els futbolistes van a la general. Sí.
Però en qualsevol cas estan tocant la part de dalt de la base, de la base de l'estalvi.
Correcte, la part de dalt de la base de l'estalvi. Abans de la base de l'estalvi tenies només tres trams. El 19, el 21 i el 23, fins a 6.000, fins a 50.000 i fins a 200.000 euros. I a partir de 200.000 ja podies vendre per 210 que per 200 milions, que sempre era un 23. Llavors ara el que hem fet és afegit uns trams del 26, 27 i 30% a partir de 300.000 euros.
Això també ha de quedar clar, perquè que cotitzi per trams vol dir que fins a X...
Sí.
És aquell percentatge. Correcte. De X a Y és l'altre percentatge.
Correcte.
No és que el total, és a dir, no són els 300.000 que
Correcte.
Tributen el 30%, sinó que seria l'euro, el 300.001, doncs l'euro final tributaria el 30%.
Exactament, sí, sí. I els euros anteriors tributen els tipus que toqui, perquè si no, si això no fos així, hi hauria el que se li diu l'error de salto, no? L'error de salt, que quan passessis a guanyar 300.000, per guanyar un euro més...
N'hauries de pagar
més de l'euro, perquè pagaries per el tipus superior pels euros guanyats abans dels 300.000 i perdries diners. No,
clar.
Perquè no perdis diners, cada tram s'aplica a partir d'aquell tram. I la base general, per exemple, tota renda té un mínim exempt, no? Té un mínim exempt. Els primers 5.550 euros per tot resident fiscal espanyol no paguen impostos. A partir d'aquí, en funció de si tens més fills, menys fills, cònjuge que treballi, que no treballi, discapacitats, ascendents a càrrecs, aquests mínims es van ampliant. I a partir de que se t'acaben aquests mínims, doncs llavors comences a pagar. Que estàs en el 19%, comences el 19%. Que estàs en el 24,5%, doncs el 24,5%. Comences a pagar on sigui, no? Però tens una part al zero, exempt, després comences a pagar i quan vas passant de tram perquè vas guanyant més, doncs en el següent tram pagues el nou tipus, però només els euros del següent tram, com bé has dit.
Correcte. Sí. I això val per la base general i val per la base
d'estalvi. Exactament, per les dues.
La base general té un quadre que més o menys s'ha mantingut o
sí,
hi ha hagut canvis?
S'ha mantingut el quadre. L'únic que ha fet aquí és la Generalitat, la part autonòmica, ha baixat una miqueta un punt a les rendes baixes, vale? Fins a 12.450 euros, que abans era el 20 i ara és el 19, i després també n'ha baixat un fins als 20.000 euros, ho ha baixat una mica. El que passa, que això és una miqueta el que dèiem abans com amb l'SMI, no? Si es baixa un punt fins a 12.000 euros, doncs aquell punt l'aprofita qui guanya 12.000 o qui guanya 500.000, perquè el que guanya 500.000 també guanya els primers 12 i també l'aprofita. Llavors, què han fet? Perquè aquests punts que han baixat fins a 20.000 euros només ho aprofiti qui guanya fins a 20.000 euros, han dit baixem els trams fins a 20.000 euros, però pugem a partir de 20.000.
Ah.
Llavors, a partir de 20.000 s'ha pujat d'una manera que tampoc tindrà incidència, perquè qui guanyi més de 20.000 no se li puja, perquè a la pràctica li baixa un punt fins a 12.000, però li puja un després, doncs, a partir de 22.000.
Sí, que queda compensat.
Queda compensat. Llavors, amb aquesta manera de fer, al final, què ha acabat trobant? Doncs que qui està per sobre de 20.000 estava com estava i qui està per sota de 20.000 li ha baixat una miqueta.
D'acord.
És el resum.
Perquè, de fet, per una banda cobra l'Estat i per una altra banda la Generalitat. Oi?
Sí.
Tenen les seves taules diferents. De fet, quan si t'imprimeixes l'informe final, com es diu, el model CENES...
Sí, el model CENES.
Allà et surt parte de l'Estat, parte de l'administració autonòmica.
Sí,
oi
sí.
Que,
sí.
Això s'ho tenen repartit, no?
Clar, la renda és un impost... s'ha dit parcialment. El 50% de la renda va a l'Estat i el 50% va a la comunitat autònoma. I no només està cedida a la recaptació, sinó també està cedit a nivell normatiu. És a dir, que et pots trobar que a l'Estat digui jo aquest any pujo els tipus i la comunitat autònoma digui jo aquest any els baixo. Això passa poc, no? Normalment és al revés. La comunitat autònoma els puja per sobre de l'Estat. Només hi ha Madrid que els té per sota de l'Estat. Però la gran majoria de comunitats autònomes, per la seva part, pel seu 50%, té uns tipus més alts que els de l'Estat. O sigui, quan paguem la renda, a l'Estat no paguem la meitat. Paguem, almenys aquí a Catalunya, una miqueta menys de la meitat i a la comunitat autònoma una mica més de la meitat. I aquesta part que té cedida, també normatiu, doncs implica... doncs que els tipus poden ser diferents de la meitat de la comunitat autònoma, implica que hi poden haver deduccions autonòmiques i deduccions estatals. Per exemple, abans hem parlat de la família monoparental, que la incloïen amb una deducció autonòmica. Això és una deducció que hi ha a Catalunya, només. Bueno, només. Cada comunitat té les seves.
Correcte.
Les seves. Llavors hi ha deduccions com, per exemple, la del vehicle elèctric o la de les plaques solars, que dèiem, això són deduccions estatals. O sigui, només redueixen la part de l'Estat.
D'acord, és a dir, la meitat de la renda que pagues.
Sí, et pots trobar que facis els números i diguis, mira, jo faig les plaques, m'estalviaré 3.000 euros l'any que ve a la renda, no? Perquè ho compleixo tot, els certificats, etc. I després no te'ls puguis reduir tots perquè no tinguis prou quota a l'Estat. Vale?
Vale.
Pots arribar. Això passa a vegades. Això passa, acabes pagant impostos però pagues els de la comunitat autònoma, no els de l'Estat.
D'acord.
És una miqueta embolic, eh?
Sí,
però...
I el, és a dir, aquest tipus, per exemple, el tipus general del 19%, diguem,
sí,
d'on comença, aquí comencen sempre l'Estat i la Generalitat o també
sí,
pot canviar?
Sí, el primer diria que sí. Després és on es va enredant una miqueta més. Jo aquest quadre que he fet...
És el de la Generalitat, oi?
No, és un agregat d'Estat i Generalitat.
Ah, d'acord.
Perquè, de fet, realment n'hi ha dos de quadres. Val?
Un per cada administració.
Clar, per la meitat. Però, bueno, per no complicar-ho...
Ara, déu-n'hi-do, els tipus que hi ha 19, 24 i mig, 27 i mig, 31, 34, 37 i mig, 40, 44, 46, 47, 48 i 50.
Bueno, això ve precisament perquè hi ha les dues parts. Llavors, n'hi ha algun...
Ah, d'acord.
Clar, n'hi ha algun tram que... comença perquè un a l'Estat té un tipus. Llavors, a la que la Generalitat canvia el tipus, no es posen d'acord ni en els trams. Cadascú va una miqueta, fa uns trams a la seva. I hi ha algun tram, per exemple, que és molt petit. Pues mira, n'hi ha un que va de 20.200 a 22.000, el 27,5. Només és per 1.800 euros. No té gaire sentit, això. No? Però bueno, està muntat així perquè cada administració ho ha regulat diferent.
De la seva manera.
Sí.
Vinga, i una última qüestió, les donacions. Les donacions a entitats sense ànim de lucre.
Sí, això no és cap novetat, és una novetat dels anys anteriors, però bueno, sempre va bé recordar-ho perquè si la gent diu, ostres, pago molts impostos, com em puc pagar menys? Doncs mira, fent una donació a una entitat sense ànim de lucre, val? Una ONG, Església, Creu Roja, Càritas, Greenpeace, el que sigui, qualsevol que sigui una fundació o un organisme no governamental que estigui reglat.
Aquesta és la que t'anàvem a preguntar. Clar, a l'esplai del barri de la Cantonada no.
No, ha de ser una entitat acollida a la llei del mecenazgo.
D'acord.
I que això has de tenir una certa entitat perquè t'hi hagin catalogat allà, val? Però si és un d'aquests, com els que he dit, i molts més, doncs és interessant saber que els primers 250 euros, els primers 250 euros que dones, té una deducció del 80%. És a dir, a la renda en recuperes 200. Llavors, a la pràctica, tu amb aquella entitat l'has ajudat amb 250 euros per un cost per tu només de 50. O sigui, a canvi de 50 euros, l'entitat en rep 250. Doncs això has de saber-ho. I a partir d'aquí, de més de 250 euros, la deducció oscil·la entre el 30 i el 40 i pico per cent.
D'acord. Hi ha algun lloc on es puguin consultar les entitats susceptibles?
Doncs, a veure, preguntant-li a la pròpia entitat, no?
D'acord.
Però, per exemple, tot el que siguin fundacions, sí.
Sí.
i tot el que siguin, el típic pregunta, una associació sense ànim de lucre, no moltes ho compleixen, perquè per complir això has de tenir una certa estructura. Llavors, una certa estructura doncs, la tenen les que són una mica més grans.
Perquè han hagut de fer tota aquesta tramitació per poder-se acollir. Anava a dir, ha estat una campanya complexa, ja l'estem acabant.
Bé, a veure, com totes, ha estat una campanya... Una de les complexitats, no ho hem posat aquí, no? Però ha estat les devolucions als mutualistes, no? Els mutualistes,
interessant,
per exemple.
Uh-huh.
Els mutualistes, aquest any, en principi, va ser els anys anteriors quan va haver-hi tot el xou, no? Que els motoristes van poder demanar que se'ls retornés uns imports perquè haver cotitzat els anys 60-70.
Sí, però les devolucions han estat aquest any, o han començat aquest any.
Sí, el que passa és que les devolucions a la renta no paguen impostos, perquè no t'estan tornant, així com quan et donen una subvenció et donen diners, llavors paga impostos conceptualment, amb els mutualistes no els estan donant diners, sinó els estan tornant els diners
que els
van pagar que no havien d'haver pagat.
Que, de fet, els hi tornen amb interessos de demora.
Sí, llavors aquí és on va el què. Els interessos de demora
sí.
Són els que sí que han de tributar.
Amigo.
Són els que sí que han de tributar. Llavors, aquí, la complexitat és que, tot i que Hisenda ho pagués, a les dades fiscals, a l'inici de la campanya... no sortia ben informat en un gran nombre de casos. Val? Però bé, estem parlant que els interessos de demora normalment no acostumen a ser grans quantitats. Si algú ha tingut quantitats de devolució de mutualistes de 3 o 4.000 euros per cada renda d'any, aquí sí que poden pujar una miqueta més, però sí, han sigut devolucions més... No tan quantioses, doncs els interessos és poqueta cosa, perquè són devolucions de l'any 19 a l'any 22, llavors del 22 els interessos de poca cosa és poca cosa, el 19 una mica menys. Llavors aquesta ha sigut una de les problemàtiques que hi ha hagut a la campanya, no? Que fins ja ben entrat a finals de maig o el juny, aquí no s'estava segur amb les dades fiscals.
Ah, amigo, també.
Però la resta de coses, bueno, al ser més continuista, doncs bé.
Doncs mira, hem fet el fet, són les 12, per
molt
tant, ja ho saben, la dada que han de recordar, el 30 de juny s'acaba la campanya. Tenen encara temps, si no s'hi han posat és que van tard, però en qualsevol cas encara tenen temps. Dani Ferrarons, moltíssimes gràcies.
Molt bé,
com
gràcies
sempre.
A vosaltres, com sempre.
I a tots vostès, doncs, bona revetlla, que passin un molt bon Sant Joan i ens retrobem el dijous que tenim ple. Que vagi molt bé.